Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 77 00 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? Vine al Líban amb el Club Més Amics. Del 24 al 29 d'abril visitarem la Vall Cristiana d'Orient per descobrir els seus santuaris d'Arissa i Zale, la història mil·lenària darrere de Baalbek, la ciutat cosmopolita de Beirut i molt més. Del 24 al 29 d'abril, al Líban amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat. I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oi tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
A tota costa.
2 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa. Tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig. A tota costa. Els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega d'aquest programa. Això és A tota costa, és l'edició 884 d'avui dissabte, 29 de febrer. Us saluden ben cordialment el Toni Huguet, el Jordi Carretero, el José Matoses i qui us parla, Miquel Mercadal, que us acompanyaran fins a les 11 en punt del matí, com sempre parlant del sector del submarinisme. Amb diferents temàtiques, veus i protagonistes, la primera de les quals, en uns instants, el saludem. Avui ens farem una, allò que diuen, una ITV mèdica. Parlarem amb el doctor Agustí Ruiz, especialista en medicina hiperbàrica. Al llarg del programa avui també parlarem de taurons amb un verdader expert, amb el Carlos Simón. I també la nostra secció de gastronomia mediterrània, avui la situem al restaurant Paco Alcalde de la Barceloneta. Iniciem, doncs, aquesta edició de A tota costa d'avui dissabte 29 de febrer. Molt bon dia a tothom, benvinguts, comencem.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 30 anys amb la nostra cuina tradicional i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la cuina tradicional de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, al carrer d'Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 8351. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. Reserves al 973 23 13 64. Diumenge es tanquem. Més informació a ladolceta2.com. A Casa Jordi portem 50 anys donant-te la benvinguda amb la millor cuina tradicional catalana. Restaurant Casa Jordi, especialistes en bacallà i en les millors propostes culinàries de casa nostra. Ens trobaràs al centre de Barcelona, al passatge Marimon 18, i també pots fer un tast a casajordi.es. Casa Jordi, benvingut a la bona cuina. Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramunt fins a casa teva. Xocolata Jolong. L'autèntica xocolata a la pedra tradicional de Gramunt, també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolong.com. Xocolata Jolong, una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia. Un país por descubrir.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Arrenca aquesta edició de Tota Costa. És la edició d'avui dissabte, 29 de febrer. Per tant, ja comencen a molts de submarinistes a Catalunya. Després, probablement el Saló de la Immersió, el Mediterranean Diving, és una mica un punt de partida de la temporada. Ja per molts comencen a treure els equips dels armaris. I avui em sembla interessant parlar amb el doctor Agustí Ruiz. Tot seguit us el presento. És un especialista en medicina hiperbàrica, precisament perquè en aquest moment és quan ens hem de moure en el sentit de saber quines són les proves mèdiques per començar, per tal de començar, l'activitat, allò que diuen com de humana, no? Amb totes les seguretats i els criteris mèdics que això, doncs, es necessita. Bé, doncs avui en volem parlar precisament amb un especialista en la matèria, el doctor Agustí Ruiz, és director mèdic de la Federació i també director de l'Institut d'Estudis Mèdics, a part de professor universitari. Doctor Agustí Ruiz, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut i gràcies per acompanyar-nos aquest matí dissabte, Agustí. Escolta, i posar una mica, fer una mica, doncs, aquesta ITV, no?, que tots segurament necessitem a l'hora de l'inici de l'activitat. Quins serien els teus consells que, per donar així ràpidament?
Aviam, el consell principal és que el busseig és una activitat, estem parlant des de la branca esportiva, la branca recreativa, és una activitat lúdica, però és una activitat amb un entorn hostil. Un entorn hostil amb el que hi ha determinades condicions personals i mèdiques d'antecedents que el dificulten, l'impedeixen o cal prendre algun tipus de mesura afegida per tal de poder fer realitzar-lo sense cap tipus de problema, sense cap tipus d'accidents, sense cap tipus de repercussió. Tot i això cal dir que qualsevol esport i qualsevol activitat humana pot tenir problemes, però el que sí que està clar que el món del busseig, si vols no tenir problemes, ho has de plantejar molt en prevenció. Uh-huh. De fet, els bussejadors, cal dir, són persones que tenen molt interioritzat el risc inherent a la seva activitat. I això dona que hi hagi pocs accidents al món del busseig, però no ens podem descuidar.
De fet, hem de dir doncs, que el doctor Agustí Ruiz, precisament en aquest marc del Mediterranean Diving, va fer una xerrada, un col·loqui, precisament d'accidents hiperbàrics, no? Per tant, doncs, en fi, sobretot nosaltres ens volem posar al davant d'aquest accident i sobretot amb la paraula prevenció, no? Quines serien les proves, des del teu criteri, com a especialista, que hem de passar a l'hora de l'inici de temporada, no? Saps que ara, més de març, abril, doncs molts de submarinistes a Catalunya doncs, començaran a submergir-se, no? A començar les seves immersions. Quines serien les proves mèdiques prèvies per tal de fer-ho amb total seguretat?
Bueno, aviam, no es tracta només de proves mèdiques, perquè tu pots anar a un centre que et facin moltes proves mèdiques i no tenir una orientació correcta. M'explico. El fet de que hi hagi uns estudis específics de medicina subaquàtica i hiperbàrica no és perquè sí. És a dir, quan tu fas una primera revisió mèdica, l'IEM, l'Institut d'Estudis Mèdics, són revisions mèdiques regularment, quan tu fas una revisió mèdica, hi ha un element importantíssim, que és l'anamnesi, és a dir, preguntar al pacient, a la persona que ve a fer la revisió mèdica, quins són els seus antecedents mèdics, quirúrgics, etc. Per què? Perquè no tothom som igual i coses que en superfície, en vida normal, no tenen cap efecte ni cap problema per la teva activitat normal, la teva activitat diària, en un entorn hiperbàric, en un entorn de busseig, en un entorn d'hipotèrmia, en un entorn de diferents factors que estan amb el busseig, sí que poden tenir-la. Hi ha patologies que passen desapercebudes. Si estàs en superfície i acabes, passes tota la vida tenint-la i ni ets conscient de tenir-la, i en canvi aquestes coses a nivell hiperbàric poden donar problemes. Per això dic que no es tracta tant de proves, sinó es tracta més enllà de qui ho fa i com ho fa. Per exemple, per centrar el tema és, una de les coses que es miren, evidentment, és la pèrdua cardiovascular, és a dir, l'escultació cardíaca, tot el que fa referència al cor, tot el que fa referència a l'aparell respiratori i el que fa referència a l'aparell neurològic, al sistema neurològic. El tema musculoesquelètic, és a dir, si una persona li falta un dit, li falta una mà, li falta un braç, li falta les cames, té algun tipus de discapacitat, això no és impediment per fer busseig. Però, en canvi, determinades patologies prèvies, que ja dic que en la vida normal no són res, sí que poden o dificultar o impedir o fer que prenguis unes mesures addicionals de seguretat quan tu fas busseig. Aquest és el problema. No es tracta tant de les proves, que són proves que podíem dir molt estàndards, sinó que es tracta que la persona que et faci la revisió mèdica realment sàpiga el que és el busseig, sàpiga el que és la medicina hiperbàrica, sàpiga el que són les contraindicacions dels busseigs, les absolutes i les relatives, i sàpiga també aconsellar-te. És a dir, vostè té això, que en superfície no li provoca res, si està a nivell hiperbàric li podia provocar, però si vostè pren aquesta mesura compensa i arriba amb un detall de seguretat igual que el resta de companys. Uh-huh. Ho dic perquè això és un tema a tenir en compte. Estan sortint molts centres que diuen que fan revisions esportives de busseig i les persones que ho estan fent no estan qualificades. És a dir, jo no sóc oftalmòleg, per exemple, i no em veig en cor de fer una revisió oftalmològica. Yeah. I jo crec que això s'ha de respectar. Frederic, les proves són, evidentment, tot el que fa referència a la monitorització electrocardiogràfica, l'auscultació cardiorrespiratòria, la teva funció respiratòria, la teva funció cardíaca, si tens algun tipus de problema a nivell neurològic o de coordinació, etc. Això sí que juga un paper important. Uh-huh. I també el fet dels esforços físics, és a dir, la teva complexitat física pot condicionar, o si la teva obesitat o diferents factors poden condicionar que tinguis que prendre mesures específiques quan fas busseig. És a dir, una cosa que la gent se n'oblida, perquè ara com anem amb els ordinadors sempre i tot ens ho fa l'ordinador, ens oblidem d'aquell allò que existeix, que són els factors de correcció, que molt sovint no sabem el que és, no els apliquem a l'ordinador, i evidentment això ens fa entrar en una situació de més risc que el resta de companys. No sé si m'he allargat massa o si he sigut prou clar explicant-ho.
Claríssim. Jo sí que et volia preguntar, Agustí, si hi ha alguna patologia que exclogui en aquest individu per la pràctica del submarinisme, no? Alguna patologia claríssimament que diguis, home, si vostè pateix aquesta enfermedad o té aquest problema, de cap de les maneres es pot posar amb un medi com és el submarinisme.
N'hi ha diverses que són contradiccions absolutes, són relatives, i contradiccions que ara són absolutes, però si tu, però es poden resoldre. És a dir, torno a repetir, són contraindicacions que en situació de vida normal a mi no provoquen res, en canvi la situació de vida amb hiperbàrica sí. Un tema, per exemple, una persona, poso exemples, perquè és que podríem estar parlant molta estona, no és que hi hagi moltes patologies, perquè és un tema no complicat, o sigui, no és ni blanc ni negre, hi ha algunes que són blanc i negre, però altres no. Per exemple, una persona que té pneumotòrax espontanis, que té enfisema bullós, que té, és a dir, que tingui patologia que li pot provocar un pneumotòrax espontani de repetició, és a dir, una persona d'aquestes, és una persona que entra en alt risc a nivell hiperbàric. Una persona que tingui cavitat a nivell pulmonar perquè té una seqüela de tuberculosi, que la va passar X temps i que ningú li ha dit que això és un problema, pues podria donar problemes, caldria veure quina és la situació, cas que tingués alguna caverna provocada per la tuberculosi pulmonar en el seu moment, etc. És a dir, hi ha bastantes patologies que donen un Wolfram Parkinson White, que és una alteració del ritme que provoca síncopes sobtats, val? I que el pacient fins i tot no ho sap fins que no li fan un electro. Aquestes coses condicionen, són coses que tu quan fas l'anamnesi dirigida, és a dir, jo quan faig una revisió mèdica faig una anamnesi dirigida, és a dir, pregunto aquelles patologies, algunes que són evidents pel pacient perquè afecten la vida normal i la vida subaquàtica, i altres que poden no són importants per la vida normal, sembla que són cosetes nímies, però que tenen incidència a nivell de submarinisme. És a dir, sobretot això que parlo de les cavitats, però també podem parlar d'una persona, doncs, un diabètic no controlat, un hipertens no controlat, un cardiòpata que tingui problemes d'esforç, és a dir, i a més tot és relatiu, perquè també us diré, és a dir, un cardiòpata que hagi tingut més d'algun infart de miocardi per esforç, és una persona que no ha de caminar ni ha de fer activitat? No, és una persona que ha de tenir molta cura la seva activitat i programar-la molt bé i controlar-la molt bé. Llavors, què significa? Pues que amb el busseig passa igual. El busseig tenim que personalitzar l'atenció, és a dir, les persones no són màquines fetes en sèrie, sinó que cadascú té uns pros i uns contres, i hem de recordar que les tables de descompressió, és a dir, el famós nitrogen, no són més que estadístiques, són estadístiques amb les quals hi ha una corba de Gauss, una corba alfa, una corba beta, amb el que la immensa majoria de la població està en zona segura si està en aquest marge. Però això no vol dir que no pugui aparèixer un accident disbari, perquè tu no estàs dins del global de la població, estàs en un extrem o en un altre, m'explico? Bàsicament això el que intento dir és que en medicina, i aquí tenim l'exemple dels futbolistes, tu pots fer una revisió mèdica amb tota l'aparatatge del món i tenir un problema. I això ho hem vist amb equips de futbol de primera divisió que gasten una fortuna brutal amb les relacions mèdiques dels futbolistes. Això és un extrem. Però sí que és veritat que es poden fer revisions mèdiques, es pot preveure si la teva capacitació hi és, amb una sèrie de proves ben dirigides. Val? És més, és una obligació legal. Hi ha molta gent que no és conscient que hi ha una norma de seguretat al busseig que obliga que qualsevol persona que es sotmet a un ambient hiperbàric, és l'article 25 de la llei del 97, val? Qualsevol persona que es sotmet a un ambient hiperbàric ha de fer una revisió mèdica feta per una persona amb titulació oficial de medicina hiperbàrica subaquàtica.
Aquesta revisió, Agustí, és responsabilitat del centre de submarinisme que ens la demani?
Jo entenc que sí. Jo entenc que sí, perquè tu fas una activitat i has de tenir la garantia
que
les persones que participen en l'activitat ho fan.
Tu saps que això no es fa, eh?
Hi ha una tendència molt anglosaxona, perquè hi ha moltes organitzacions de busseig que venen dels Estats Units, PADI, SSI, etc., i també la federació, alguns clubs també ho han fet, vull dir que això també passa, de considerar que si la gent signa un paper conforme està amb ella, n'hi ha prou. No. La legislació a Espanya no diu això, ni molt menys. A França tampoc, perquè ens entenguem. És a dir, la legislació europea no és com l'anglosaxona, amb la que una persona és responsable dels seus actes i si està malalta li passa alguna cosa, és el seu problema, perquè ha signat que estava bé. La legislació espanyola és molt més reglamentista, és com la francesa, com la nòrdica. És a dir, hi ha una llei que diu clarament que una persona, per poder practicar el busseig, ha de tenir una revisió mèdica al dia i renovar cada 2 anys. I si canvia de titulació, té que fer-se una altra revisió mèdica per a la nova titulació. Això ho diu molt bé la llei. Perquè, posem un exemple, els submarinistes professionals no poden treballar de submarinistes, els passa el mateix que un taxista, si no fan aquesta revisió mèdica un cop a l'any. I és el mateix article que regula aquests professionals que regula els recreatius i esportius. És a dir, el mateix article. És a dir, ens afecta a tots. El que passa que, bueno, que ja és un engorro. És un engorro que la gent tingui que fer una revisió mèdica i molts clubs que són conscients no ho fan. Uh-huh. Val a dir que darrerament cada vegada més clubs han pres consciència i clarament ja les seves pàgines web especifiquen que la gent ha de tenir per fer un curs una revisió mèdica feta per un metge titulat en medicina subaquàtica i hiperbàrica. Això cal dir que això ja cada vegada és més freqüent, ja siguin clubs i centres que siguin PADI, SSI, ACUC o de la Federació Catalana de Busseig, qualsevol centre. És a dir, jo crec que són més aviat els instructors i els directius d'aquest centre que prenen consciència de la seva responsabilitat. Això és important. Uh-huh. I el submarinista és el primer que ho ha de saber. Jo tinc pacients, molts, que fa molts anys que es fan la revisió, que tenen molt clar. Dic, escolta'm, jo amb una revisió no estic complint una norma. Estic pensant en mi i en el meu futur. I és la millor reflexió. Tota mesura preventiva és pensar en tu i en el teu futur.
Sí, sí, és evident. Amics, estem parlant amb el doctor Agustí Ruiz, és especialista en medicina hiperbàrica. Per tant, avui estem parlant doncs, d'aquestes mesures de seguretat, sobretot, per prevenir possibles ensurts, possibles accidents. Et volia preguntar també, Agustí, si prenem algun tipus de medicació, no? Si hi ha alguna medicació que diguis, home, si prens aquest medicament, més val que no facis submarinisme.
Aviam, medicaments que facin contraindicació absoluta, tampoc hi són, però sí que és veritat que hi ha medicaments que sí que afecten, bueno, medicaments dels normals que pren la gent, és que hi ha altres medicaments, però ja la mateixa persona ja t'explica que està en una patologia concreta, però els medicaments com, per exemple, antihistamínics, ansiolítics, etc., val a dir que quan tu ets un metge amb un entorn hiperbàric, la distribució dels fàrmacs varia. Perquè varien les pressions, varien el sentit dels fluids, dels gasos, varia tot. I, per tant, és bo que a la revisió mèdica de busseig doncs tu especifiquis, de fet, nosaltres el formulari que tenim al nostre centre, diem, ja especifiquem si pren alguna medicació i ho mirem. I si aquesta medicació, per exemple, que pot passar, els metges no ho sabem tot, és una medicació que desconec, ho mirem. Per què? Pues perquè sí que té efectes de medicació, pot tenir efectes amb el busseig. Val? Per tant, sí que s'ha de mirar. O sigui, tots aquests elements són importants. És important pues, els teus antecedents clínics, patològics, els teus antecedents quirúrgics, si has tingut algun problema, algun tipus d'intervenció amb algun tipus de sedant, si prens alguna medicació, si practiques esport, la relació d'alçada-pes també és important. És el que deia abans, hi ha gent que no té consciència del que significa els factors de correcció i, per exemple, i també el tipus de busseig que faràs. És a dir, a la Fira de Cornellà, quan vaig fer l'exposició, vaig posar algun cas clínic de gent que portava temps en immersió, que eren esportistes, que ho tenien tot bé, que estaven perfectes i van començar a patir algun tipus de lesions que els va deixar una mica sobtat. Doncs, bueno, això requereix mirar-ho des d'una perspectiva subaquàtica. I havia fet un viacrucis per centres mèdics. Per què? Doncs perquè si tu vas a un hospital i dius que tens dolor a les articulacions, depèn de quina edat tinguis, ja pensen en artrosi. Depèn de quina edat tinguis, ja pensen en alguna afectació reumatològica o neurològica. Si tu planteges que tens uns mals de cap, unes coses rares i tal, i la persona que t'està tenint no sap de medicina hiperbàrica, això pot condicionar que faci, per desconeixement del mecanisme lesional, que faci un diagnòstic errat. I aquest és el problema. És a dir, la importància d'una revisió mèdica està amb la teva pròpia seguretat. És a dir, hi ha una cosa que jo sempre defenso. El submarinisme és l'únic esport, bueno, o pràcticament l'únic, suposo que bueno, ja he llevat del tema de l'aviació, amb el que t'obliguen, tens unes normes molt estrictes, és a dir, no pots fer el busseig mai sol. T'has de fer una revisió mèdica prèviament i cada 200 revisar-te. Has de tenir un equipament determinat, has de seguir unes taules de descompressió, és a dir, està molt normativitzat. I aquesta normativització, si està complint, el que fa és que hi ha una estadística claríssima amb el que és un dels esports amb menys accidentabilitat dels que n'hi ha. Estem al nivell del golf i les vilques en quant a accidents per nombre de gent federada o per nombre de gent que ho practica. I tot i que l'entorn és molt hostil. Però això és perquè els humanistes tenim interioritzat aquests riscos. Uh-huh. Però tot i així no ens podem relaxar. És a dir, normalment quan la gent es relaxa és quan venen els accidents.
Efectivament. Doncs la previsió d'aquests accidents, la recomanació, com sempre, no cal dir-ho, però un cop més ho recordem, que abans de practicar submarinisme, home, més val no prendre alcohol, després la cerveseta la fem després de fer la immersió. Naturalment, haver descansat bé, capítols d'ansietat, d'estrès, doncs sempre doncs és millor doncs aturar doncs aquesta pràctica del submarinisme fins que estiguem més tranquils, ingestió massiva d'aliments, en fi, totes aquestes qüestions que ja són de lògica, però que mai està de més doncs recordar-les.
Sí, però bé, doncs... això sí que ho fan també els nostres instructors, tenim uns instructors molt bons, que realment la formació d'instructors cada vegada és millor. Això són recomanacions que donen els altres instructors. I jo crec que és algo que els humanistes ha de saber sempre.
I tant.
La qüestió ja prèvia.
I tant que sí. Doncs avui n'hem volgut parlar i de fer aquesta prèvia informativa amb el doctor Agustí Ruiz, repetim, és el director mèdic de la Federació i director de l'Institut d'Estudis Mèdics. Doctor Agustí Ruiz, com sempre, un plaer. Gràcies per atendre'ns. Fins una altra.
Molt bé. Vinga, gràcies a vostè.
Fem una pausa, tot seguit ens ocupem del temps, previsió meteorològica per aquest cap de setmana, avui dissabte, demà diumenge, i seguim fins les 11 en punt del matí.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Hola, soy Antonio Banderas, y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a un cuarto de millón de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Te mereces un paréntesis al estilo mediterráneo. Un paréntesis que combine lo mejor de nuestra cocina con las vistas más bonitas de nuestro mar. Restaurante La Tisana. Arroces, pescado y las mejores recetas mediterráneas a primera línea de mar. Descúbrenos en el Paseo Marítimo 72 de Platja d'Aro. Restaurante La Tisana. Las vistas que mejor sientan a tu paladar.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Situació meteorològica marcada sobretot per vents de l'oest i del sud-oest. Això fa que avui pugin les temperatures, ambient pràcticament primaveral al centre del dia, màximes que s'enfilen ben bé fins als 20, 21 o 22 graus. De tota manera, la propera nit i matinada serà freda. No serà un fred excessiu perquè de glaçades n'esperem ben poques, però sí que refrescarà. I demà baixen les temperatures. Els vents giraran estones cap al nord-oest i això farà que puguin baixar una mica les temperatures. Aquest descens serà poc important, per tant, que ningú us pensi que diumenge refrescarà de forma important, simplement que les temperatures pràcticament es normalitzaran. Un diumenge amb nuvolositat variable, tot i que amb núvols més importants cap a les comarques del Pirineu. Allà no descartem que pugui recaure algun ruixat de caràcter dispers. I pel que fa a la situació marítima, tranquil·la, tot i que amb una mica de marejol a estones a punts de la Costa Brava, de la Costa Central, amb aquests vents de l'oest i del sud-oest. També a estones podria haver-hi alguna breu àrea de maró. De cara a demà diumenge, els vents continuaran igual, tot i que giraran, sobretot de cara a la tarda, cap al sector del nord i del nord-oest. No seran, però, gaire importants. La temperatura de l'aigua del mar es troba situada al voltant dels 14 graus al llarg de tota la costa.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Un vaixell, doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas, doncs, difícils, no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres, doncs, que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència. Si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així.
Diguem que estem en una zona més o menys fonda, que volta també cap als 32, 33 metres de fondària, 34, i que el que té és que les aigües no acostumen a ser massa netes. Llavors, clar, molts submarinistes que hi van no tenen massa present, doncs, que el perfil de la immersió que faran és molt quadrat, és a dir, que és baixar i tot el temps s'està fent temps a gran fondària, i això lligat amb les dimensions del regio, que és gran, doncs fa que si no ets una mica disciplinat, doncs te n'oblidis una mica de que estàs fent molt de temps de fons.
El hecho de que se reúna tanta fauna se debe precisamente a que existen unas corrientes, el bajón, que propiamente no es una corriente oceánica propiamente dicha, sino que más bien es un efecto de las mareas. Es un efecto de las mareas que la masa de agua al desplazarse incide contra el bloque rocoso del bajón, que hace que esta agua tenga que acelerar para fluir por la parte superior con efecto Venturi, y entonces se produzca un efecto similar al de una corriente. De hecho, corrientes reales ahí hay pocas, ¿no? O sea, no es una corriente que te pueda llevar hasta Venezuela.
Els dissabtes, de 10 a 11, a tota costa.
Imagina't despertar-te i trobar-te just a la porta de l'espectacular Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ets al Càmping Ampolla, un espai increïble amb parcel·les i bungalows i activitats pels petits i grans. Jocs infantils, pàdel, caiac, xiringuito, platges verges, senderisme i bicicleta, avistament d'aus, esports aquàtics i d'aventura. És el Delta de l'Ebre, és el Càmping Ampolla, el Passeig Platja Arenal. Informa't al 977 46 0535 i a campingampolla.es. Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramunt fins a casa teva. Xocolata Jolom. L'autèntica xocolata a la pedra tradicional de Gramunt, també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolong.com. Xocolata Jolong, una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història.
Custo ha concebido un material revolucionario para los submarinistas del Calypso. Un equipo hidrodinámico, expansor del pecho para facilitar la respiración durante los trabajos subacuáticos, lámparas frontales adosadas al casco para las inmersiones nocturnas y teléfono por sonar o por radio para permitir a los submarinistas comunicarse entre sí o con el Calypso.
A tota costa, el programa dels submarinistes.
Pay my respect to the company store. I ain't got no money, don't want no more. Pay my respect to the company boys and just move along. I worked on for every little bit.
Bueno, pues estamos en marcha. Hablaremos con diferentes expertos a lo largo del programa en torno a esa figura del tiburón, lo que representa desde un punto de vista de biología marina y también desde un punto de vista también turístico, porque no podemos olvidar que el avistamiento de tiburones es un reclamo para muchos buceadores, se van a la otra punta del mundo, pues que relativamente les aseguran ese encuentro. Bueno, uno de nuestros primeros protagonistas, en unos instantes lo saludamos, seguramente es una de las personas en nuestro país que más sabe de tiburones, es Carlos Simón, y acaba de publicar un libro, precisamente, junto con Alfonso Mateo Sagasta, es su escritor, pero desde luego un libro que yo quiero recomendar hoy, muy sinceramente, en esta sintonía de A Toda Costa. El libro Tratando de Tiburones, de Carlos Simón. Hoy lo analizamos y sabemos qué es y cuáles son esas reflexiones en torno a ese mito de los fondos del mar. Saludamos a un Carlos Simón, aunque déjame que diga, Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Déjame que diga que estás algo afónico, ¿eh?
Sí, la verdad es que he pillado un constipado de estos importantes y esta voz, la verdad es que no es muy propia mía.
Bueno, te agradezco enormemente que nos atiendas. Sé que has tenido una semana de esas que uno no para de hablar, de precisamente de ese libro, ¿no? Tratando de tiburones. Bueno, haznos un avance, ¿no? Para los que no han tenido la ocasión de tenerlo en sus manos. ¿Con qué obra, con qué libro se van a encontrar?
Bueno, tenemos yo creo lo más importante es que Alfonso, aunque en principio es en primera persona mía, se habla en el libro de mis 30 años buceando con tiburones. Ahí se cuentan pues muchísimas de mis aventuras, desde se revela el por qué empecé a bucear, cuáles fueron esos motivos, mi primer encuentro con un tiburón, que bueno, fue en la primera inmersión que hice en mi vida, y a partir de ahí pues vamos recorriendo todos los mares donde he estado haciendo inmersiones y recorriendo desde los tiburones más sencillitos, por así decirlo, y que bueno, pues parecen más inofensivos, hasta mis prácticas de inmovilidad tónica con tiburones tigre. Uh-huh. Además, al final del libro viene una guía de 25 tiburones que ha escrito mi pareja, Teresa Migoya, que es interesante para que la gente conozca más datos técnicos sobre ellos. Y luego vienen pues otras inversiones y situaciones mías que yo creo que a todo buceador pues le va a gustar, ¿no?
Bueno, decías, me queda con un dato que es realmente me da la sensación muy importante recalcar. La primera inmersión, lo he entendido bien, la primera inmersión que hiciste, ¿tú tuviste ya un encuentro con tiburones?
Sí, eso, bueno, pues fue lo que marcó, yo creo que toda esta carrera profesional que llevo ya de hace 25 años. Tuve la suerte de hacer el típico bautizo que se hace cuando uno quiere probar esta actividad. Lo hice en Cuba.
Sí.
Y la inmersión que hice en aguas abiertas, en el mar, la hice en un barco hundido que tenía tiburones. Así que, sí, desde el primer minuto que metí la cabeza en el agua prácticamente tuve encuentro ya con ellos y a partir de ahí ya vi un fletazo.
Bueno, eso o te apasiona o realmente dices, me retiro de esa actividad, ¿eh? Existen los dos polos, ¿eh?
Yo vi cómo se comportaban los animales, sobre todo con los guías cubanos, y bueno, fue totalmente el pensamiento de que esos bichos podían comerse a la gente, ¿no? Uh-huh. Eso, bueno, pues marcó, sin duda, la opinión que tenía sobre ellos y me hizo enamorarme como cuando uno tiene ese flechazo con una mujer ya para siempre. Uh-huh. Y la verdad es que ahora era el 29 de marzo, hace ya 31 años, estuve con ellos, que pasó eso, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, en el libro cuento, pues, desde que metí instructor, cuando monté el centro de buceo, y cuando volví otra vez a tener contacto con tiburones, que ya fueron, pues, en muchísimos de los viajes que deben tener, ¿no? Luego ya fueron, aparte de viajes, fueron muchas expediciones, y esas expediciones ya se convirtieron también en investigación, ¿no? No, ahí sigo, ¿no? Sin perder la ilusión y con muchísimas ganas ya de que llegue el siguiente viaje o expedición para poder estar con ellos, ¿no?
Yo recomendaría a los oyentes que son amantes del buceo, amantes de los tiburones, en definitiva, que echen un vistazo a la página web de Carlos. Es carlossimon.com, con K y con dos S, ¿eh? carlossimon.com. en la que vais a poder disfrutar de unos vídeos verdaderamente excepcionales, espectaculares, unas imágenes con tiburones que, en fin, ponen los pelos de punta, ¿eh? Un elemento, un tiburón, que yo no sé si se le ha se le ha tratado muy mal históricamente, ¿no?, a esa especie. Probablemente el cine tiene mucho que ver, ¿no?, en esa realidad.
Claro, o sea, aquí Spielberg hizo un grandísimo trabajo. Yo creo que fue una de las películas más famosas que ha hecho Hollywood, pero también hizo muchísimo daño porque puso al tiburón como el devorador de hombres por antonomasia, ¿no? Ese Bruce, ¿no?, como se llama el tiburón blanco que sale de 7, 8 metros, pues aterrorizó al mundo entero. Cualquier persona ya que se metía en el mar y ya no hacía pie, pues yo creo que tenía miedo de que apareciera Bruce a devorarle, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tanto para mí en ese caso, ¿no?, que era pequeño, debía tener 7, 8 años, como para muchos adultos en esa época, los tiburones quedaron tildados como los asesinos y devoradores de todo que había en el mar, en este caso humanos, ¿no? Y con ese cariz también de animales vengativos, ¿no? Claro, realmente no es así, por supuesto, es una de las misiones que tanto yo como muchos expertos en tiburones o amantes de los tiburones tenemos en nuestra vida, ¿no?, que es intentar cambiar ese legado que dejó Spielberg, ¿no? Entonces, bueno, pues en el libro también hablo de lo que es la película y hablo de las situaciones que se dan en el mundo, les masacran, ¿no? Para que la gente sepa, al año se matan más o menos 100 millones de tiburones. Y esto se hace sobre todo por conseguir las aletas, ¿no? Y además de la forma que lo consiguen, que es sacándoles del agua, cortándoles las aletas y tirándoles vivos, ¿no? Se mueren agonizando totalmente. Y luego también otro dato importante que también contamos es que España es el país que más captura tiburones del mundo. Esto yo creo que lo sabe muy poca gente, ¿no? La flota pesquera española hace también bastante daño en las capturas de tiburones, ¿no? Entonces, bueno, el libro es un compendio, pues, de roturas de lanza, ¿no?, en este caso, a favor de los animales, además de, bueno, pues, como ya he comentado antes, de mis historias y aventuras
con tratando con tiburones. Bueno, pues vamos a descubrir esos 30 años de vida de Carlos Simón vinculados con esa investigación, con esa visualización, grabación de esta especie marina. ¿Algún susto, alguna anécdota especialmente representativa? Imagino que algunas habrás tenido, ¿no, Carlos? Porque no hay que obviar que, hombre, el buceo con tiburones tiene que ser con criterio, desde luego sentido común y también una serie de medidas de seguridad.
Sí, bueno, siempre comentamos y siempre digo en viajes, expediciones y cursos que damos que para bucear con tiburones hay que seguir las directrices, normas, indicaciones que los guías o los expertos damos antes de hacer la inmersión, ¿no? Si eso se cumple, en principio no tiene que pasar nada, aunque está claro que son animales salvajes, con una boca llena de dientes, en la cual hay que tener pues, los cinco sentidos cuando bucea, ¿no? Sustos, pues si uno cumple eso, en principio no tiene por qué pasar nada, pero si ya no vamos al otro lado, al lado de los expertos, sobre todo los que investigamos, y más como yo, que investigo también con cebo, ahí ya la situación en un momento pues, puede cambiar porque el animal, aunque sabe perfectamente lo que es una cabeza de pescado, o de un atún o de lo que sea, y un buceador, pues si juegan mucho en ese sentido y hace demasiadas prácticas, investigaciones, alguna vez pues sí puedes tener un susto como yo te digo. Vamos, he tenido un par de sustos solo, sustos bastante livianos, donde el tiburón, por yo agitar demasiado la mano, que tenía cebo en ese caso, se ha tirado ya por ella, ¿no? Pero bueno, como estoy muy atento siempre en todas las inversiones que hago y más con cebo, no pasó nada, ¿no? Pero bueno, desde aquí sí indicar que se puede buscar con tiburones, sin ninguna duda, sean miles y miles de personas con ellos, pero aconsejar a todo el mundo que por favor siga las indicaciones al pie de la letra de lo que se dicen para que realmente no haya ningún tipo de susto. Porque si uno no, o sea, deja de tener atención requerida a las inversiones, más con tiburones grandes como puede ser tiburones tigre, puede cambiar todo de ser divertido a ser mortal. Entonces esto que quede claro, los tiburones no se comen a las personas, pero son muy curiosos, de todos los grandes, y en un descuido te pueden causar la muerte. Entonces esto yo creo que es importante que quede bien.
Con anécdotas, con experiencias, con investigaciones, desde luego con conclusiones a las que se ha llegado a lo largo de tantísimas inmersiones. Si queréis echarle un vistazo a esa página web y ver vídeos verdaderamente impactantes, carlossimón.com, con K y con dos S, carlossimón.com. 30 años buceando con tiburones, tratando de tiburones. Bueno, Carlos, nada más, gracias por atendernos. Especialmente te lo agradezco porque sé que has hecho un esfuerzo. La voz te ha hecho una mala pasada, así que bueno, cuídate. Espero que ese fin de semana te recuperes.
Muchísimas gracias a vosotros. Solo apuntar ahí una cosa. Aunque no sea uno buceador, yo creo que es interesante también leer el libro porque Alfonso ha hecho un grandísimo trabajo. Él es un escritor de novela histórica, se ha documentado genial de miles de cosas y hace muchas alusiones a escritores súper famosos como puede ser Hemingway, uno de ellos, o García Márquez, o bueno, hay muchos de ellos, donde anota parte de sus libros y los compara también con mis aventuras. Es un libro que no solo habla de tiburones, sino que realmente tiene una literatura exquisita de la pluma de Alfonso. Así que cualquiera yo creo que lo puede leer y puede disfrutar de él. Nada más, agradeceros el tiempo, agradeceros la entrevista y siento mucho no poder hablar mejor. Bueno, como tú dices, espero curarme pronto.
Así seguro que sí, más. Seguro que sí. Bueno, eso un par de días sin hablar y eso se cura rápido. Un abrazo, Carlos. Gracias por atendernos. Gracias.
Pues, chao.
Muy buenos días.
Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Continúa Trotamundos, dejamos de lado el sector del vino por un momento, porque no solo de vino vive el hombre, ni mucho menos, hay que comer y hay que comer bien. Nosotros ya sabéis que todas las semanas en este programa os recomendamos, bueno, pues alternativas, restaurantes que merecen la pena que conozcan. Y sabéis que nos gusta recomendar restaurantes que llevan una larga trayectoria, que eso significa mucho, significa que tan mal no lo hacen, El siguiente protagonista lo situamos en el típico y tradicional barrio de Barcelona, La Barceloneta. 1921 arranca el recorrido de este restaurante Paco Alcalde. Hoy queremos hacer un poco un balance general, también echar la vista atrás y ver cómo ha ido evolucionando este restaurante. Lo hacemos con su responsable, Paco Alcalde. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, bueno, Paco, un restaurante histórico, 1921, creo, y además que es un restaurante que ha ido pasando solo en esa familia, ¿no?
Sí, sí, era ya de mis abuelos.
De los abuelos. ¿Lo fundó tu abuelo?
Sí, lo fundó mi abuelo, en 1921.
Efectivamente. Desde entonces imagino que ha ido evolucionando, ¿no?, ese restaurante.
Ha ido evolucionando. Bueno, en realidad en 1921 era como una bodega, ¿no?, que vendía mucho vino y tal, pero y así servía platillos, vermuts, y poco a poco fue evolucionando. Mi padre ya lo convirtieron en restaurante. Restaurante.
Bueno, un restaurante situado en este tradicional barrio de la Barceloneta, con un barrio, bueno, pues con un sentimiento muy arraigado marinero, ¿no? Imagino que tu restaurante también va paralelo, ¿no?, a esta tradición.
Sí, claro. Es cocina marinera.
Cocina marinera en todos los sentidos. Cuéntanos un poco cuál es la filosofía. Cocina marinera, este término es muy amplio, pero como restaurador, cuando te dicen qué tipo de restaurante tienes, ¿tú qué respondes?
A ver, es un restaurante familiar y que bueno, el contorno de la Barceloneta pues es lo típico de la Barceloneta, que si arroces, que si fideuás, que si pescados al horno, que si bogavantes, todo lo que es marisco y pescado. También tenemos carnes, pero bueno, en nuestro teatro es muy familiar, ya tenemos cliente de hace muchísimos años y bueno, intentamos que esmerarnos al máximo por el cliente.
Platos emblemáticos hay muchos, pero yo no sé si hay alguno pues que no podemos perdernos si nos sentamos en vuestras mesas.
A ver, hay varios, pero claro, son todos de cocina marinera. Hay el arroz caldoso, hay la paella, el arroz negro, los fideos negros, la fideuá, hay la bullabesa, hay un suquet de peix muy bueno. Todo lo que es pescados al horno, todo esto se puede, es muy bueno, todo materia prima muy buena.
¿Ahora estamos en época de algún pescado en particular?
Bueno, depende, hay días que hay doradas, otro día hay lubina, otro día rodaballo, va según épocas, lo que haya en el mercado.
Bueno, este restaurante, La Barceloneta, lo situamos en La Barceloneta, así que para los amigos que nos sintonizan hoy sábados desde la ciudad de Barcelona y quieran acercarse pues a este emblemático barrio, darse una vuelta por La Barceloneta, que realmente ahora está muy bonita, todo ese paseo marítimo, y comer o cenar en este restaurante, ahí va la dirección. Están en la calle Almirall Aixada, número 12, en La Barceloneta. El teléfono para reserva de mesas, que imagino, Paco, que es importante, ¿no?, también reservar la mesa.
Y tanto que sí, es importante, porque a veces se ha encontrado gente que no tenía sitio porque estaba todo reservado. Entonces siempre es mejor reservar.
Claro, y más en fin de semana.
Y más en fin de semana.
Claro. Ahí va ese teléfono, 93-221-50-26. Repetimos, 93-221-50-26. Repetimos la dirección, calle Almirall Aixada, número 12 de Barcelona. Hablando con Paco Alcalde, hablando con su responsable de los platos, de la filosofía de este restaurante, en 1921 arranca, y decías, Paco, que la clientela es una clientela muy fiel a vuestra cocina, ¿no? Si vuelven,
sí,
es que...
Bueno, yo, a ver, los clientes, hay muchos clientes que se hacen nuevos y hay algunos que ya llevan años viniendo. Uh-huh. Fieles, sí, sí, que vienen incluso pues todos los sábados o todos los domingos, sí, sí.
Efectivamente. ¿Tu vida ha estado ligada siempre al mundo de la restauración?
Sí, hombre, me he criado aquí, pues claro.
Caramba. Y la cosa ha cambiado mucho, ¿no?
Hombre, pues sí. Sí, 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 ha cambiado mucho.
¿Y para bien o para mal? Lo digo porque...
Para bien.
Eso
para...
va por barrios, el sector de la restauración a veces hay unos...
Que para bien, ¿eh? Para bien.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
Bueno, y en Barcelona no deja de ser complicado mantener un restaurante con un cierto nivel, ¿no?
Bueno, a ver, hay mucha competencia, pero nosotros siempre, pues como nos preocupamos mucho por la clientela y tratamos de dar lo mejor, pues nosotros no lo hacemos bien y ya está, la gente viene.
Uh-huh. En cuanto a vinos, Paco, decía pues que este programa, ya sabes que hablamos con mucha intensidad de vinos, ¿cuál es un poco vuestra filosofía de selección de vinos que ofrecéis en la carta?
Bueno, intentamos tener un poquito de todo, ¿no? Tanto de blancos como de tintos, un poquito de todo. Entonces, a ver, hay más tintos, ¿eh? Hay más tintos, pero también de blancos hay muchos.
Uh-huh. Es curioso, porque poco a poco se va dejando de lado ese tópico que con el pescado vino blanco solo, ¿no?
Bueno, pero a ver, si es un plato guisado fuerte, puede comerse vino tinto, un arroz o algo, tranquilamente un vino tinto, aunque sea de pescado, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, un restaurante carismático, un restaurante con una interesante línea de platos, además también con un interesante aspecto general, ¿no? Tenéis una vidriera muy muy típica, ¿no?
Sí, 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 sí.
Le dais un aire muy marinero, ¿no?, al restaurante.
Sí, claro. Intentamos, está decorado más o menos como ambientado al barrio.
Ajá. Pues aire marinero solo faltaría en ese barrio de la Barceloneta, ¿eh? ¿Ahora hay mucho turista que se acerca a tu restaurante o no? ¿O es gente...?
También hay turistas, más por las noches, ¿no? Por la mañana es más gente española y por las noches también hay turista. Turista uh-huh. siempre sale, pero más por la noche que al mediodía.
Bueno, a los turistas y a los que no lo son, a cualquier persona que nos pueda estar sintonizando, si quiere disfrutar de un día de un buen paseo por la Barceloneta, de ese barrio tan tradicional de Barcelona, y saborear la cocina tradicional de esta zona, que seguramente la tiene, ¿eh?, esa cocina destinada al pescado y al marisco y a los arroces, pues ahí queda ese restaurante de Paco Alcalde. Repetimos la dirección, calle Almirall Aixada, número 12 en Barcelona, en el barrio de la Barceloneta. Teléfono de reservas 93-221-50-26, 93-221-50-26. Nada más, Paco Alcalde, gracias por acompañarnos, y desde 1921, que sean muchos más, muchos más años.
A seguir luchando.
A seguir luchando y a seguir con ese restaurante al pie del cañón.
Muy bien.
Nada más, Paco, gracias.
Venga.
Muy buenos días. Adiós, hasta otra.
Buenos días.
A tota costa.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93-221-50-26. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Quasi les 11 en punt del matí, nosaltres tanquem aquesta edició de A tota costa. La programació en aquesta casa ja sabeu que continua. En uns instants obrim una finestra al bon turisme, la bona gastronomia i la millor enologia. Fins ara mateix, us hi esperem.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel, sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Aquest diumenge, a les 6 de la tarda, des de la Basílica de la Sagrada Família, Ràdio Estel us oferirà l'Eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella dins la iniciativa Sent la Creu. Amb la presència de la Creu de la República Centreafricana, el bisbe de Bangassú, Juan José Aguirre, explicarà el seu treball per la pau en aquest país. Aquest diumenge, a les 6 de la tarda, viu des de Ràdio Estel l'acte central del Pla Pastoral Diocesà, llavor d'esperança per a tothom en l'inici de la Quaresma.